Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Josep Comajoan, cofundador de la revista Setembre.cat, una nova publicació digital de periodisme crític, social i cultural que creu en el periodisme incòmode i en profunditat. La revista va sortir la setmana passada gràcies a una campanya de Verkami i es finançarà a través de les subscripcions dels seus lectors. Respecte a l'actualitat tecnològica, us parlarem d'un megàfon que permet de traduir instantàniament la veu en quatre idiomes: xinès, japonès, anglès i coreà. I també parlarem de l'última innovació de la marca Adidas. La companyia ha creat unes bambes biodegradables.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta ens encanta sempre parlar de gent que posa en marxa projectes nous, que crea noves idees, nous productes, que al final, amb el pas dels anys, acaben consolidant-se i que, amb la llarga història de l'Internauta, a vegades repeteixen al cap de molt de temps i ens expliquen com ha anat. Aquest 29 de novembre, precisament, ha nascut un nou mitjà de comunicació que respon, que porta per nom el Setembre, setembre.cat, i que té diverses particularitats de les quals volem parlar amb Josep Comajoan, que junt amb Sara Velázquez és el seu impulsor. Josep, benvingut.
Moltes gràcies.
I gràcies per atrevir-te en els temps que corren a fer un invent d'aquestes característiques.
Bueno, tocava. Tocava. Si no ho fèiem ara, quan?
Molt bé. Què és el Setembre? 3w.elsetembre.cat.
Sí, senyor. La capçalera, de fet, és Setembre.
La capçalera és Setembre, però estava ocupat
pel grup.
Un grup de música, no?
Un grup de música, sí, senyor, un grup emergent. Doncs va tocar posar-li article al Setembre, per tant. Setembre és un, l'hem batejat com el cognom de publicació digital crítica, social i cultural, amb la idea de fer un digital nou, un digital de periodisme. De periodisme en diem aprofundit, reposat. No és low journalism, com també a vegades en diem, perquè des low no en té res, això, perquè vas amb les mateixes presses de sempre, amb totes les mateixes empentes. Però la idea és publicar entre 4 i 5 peces a la setmana, diguem-ne, aprofundides. No seguir l'actualitat en l'àmbit territorial on ens situem ja està coberta per altres mitjans, anar col·lapsant l'espectre, en aquest cas digital, pensàvem que tampoc acabava de tenir sentit. Per tant, ens agrada fer periodisme i l'engeguem. I l'engeguem amb la peculiaritat, suposo que en parlarem, des d'una cooperativa que ofereix altres serveis, i aquest és un servei més que en aquest cas ens oferim a nosaltres mateixos o als 200 i escaig subscriptors.
Una cooperativa es diu Dies d'Agost.
Dies d'Agost, sí.
La revista es diu Setembre, no sé si a l'octubre preparem alguna
no,
cosa.
No, aquesta és la següent. L'octubre seria el següent producte de moment. Hem parat al Setembre.
Bueno, l'octubre és el mes de la revolució, per tant, més a saber.
Sí.
Explica'm aquesta idea. N'hi ha un factor que a mi m'interessa molt. Tu, si no recordo malament, ja vas venir a l'Internauta quan vareu posar en marxa web del 9-9, que és el diari de Vic, on treballaves fins fa molt poc,
i que
has marxat i has fet aquesta nova aventura. No? Tu no eres, per tant, un jove... Perdó, eh?
No, jo tinc 43 anys.
Un jove internauta nascut en la generació dels mòbils, eres un periodista de llarga trajectòria...
Sí, vam començar amb les Olivetis.
Amb les Olivetis, etcètera. I per què de sobte dius... Bueno, jo estic còmode en la meva situació en un diari tradicional, però vull buscar un camí nou. I busques un camí nou periodístic, un camí nou de visió del paper social del periodisme, però també un camí nou d'organització empresarial, de com es financia, etc. Per què?
Mira, això ho he explicat amb amistats i amb gent que hem parlat aquest últim any. El 9-9 ho vaig plegar el 31 d'octubre de l'any passat, per tant, ja fa més de 13 mesos i escaig. Això ve el 2012, jo faig 45 anys, i penso, mira, el juny feia 25 anys que havia començat a treballar en plantilla a la redacció del 9-9. I penses, 25 anys, això, tota una vida, ja ho tenim, això. I, com et deia, acabava de fer 45 anys i penses, la jubilació de la nostra generació d'ara està pels vols dels 70, sent optimistes, i restes, i dius 25 més. No tenim res fet, estem a la meitat, just a la meitat. I és a partir d'aquí que et vas embolicant amb diferents històries, amb diferents processos, amb diferents processos de reflexió sobre el periodisme, sobre el periodisme que es fa avui en dia de combinació de paper, web, ràdio, televisió, xarxes socials, és a dir, aquests mitjans, que precisament potser VilaWeb seria una de les excepcions, no? Però que molts mitjans ens hi van veure abocats per ser en tots els àmbits, tapar tots els forats possibles, i penses, i si provéssim alguna cosa? I si provéssim de tornar a la vella idea del periodisme, de rumiar un tema, estar un quant temps treballant-lo, o de fer no una entrevista, sinó una conversa, i és a partir d'aquí que comença el procés de parlar-ne amb gent, parlar-la amb diferents persones, amb diferents possibles companys d'aventura. Al final acabem coincidint amb la companya, amb la Sara, que comencem aquesta aventurilla de setembre, en principi. Uh-huh. I és quan, doncs el 2015 parlo amb la gent del 9-9 i diem, doncs, fins aquí hem arribat i baixem del barco i pugem a la barqueta.
Què fas de diferent a la barqueta?
A la barqueta el que fem és, bàsicament, és que fa de mal dir que als altres llocs no es fa periodisme.
Sí, sí, sí.
D'acord. Però diguem que fem el periodisme que ens agrada fer i que en mitjans convencionals, sobretot quan més petit és el mitjà, pitjor, és molt complicat de fer. Jo no dic que no es faci aquest periodisme en els grans mitjans, però cada vegada menys, perquè cada vegada hi ha uns interessos de clics, de publicitat, de vendes, que són diferents de buscar un producte cuidat, artesanal, acurat, que és el que volem fer. Nosaltres portem 10 dies, els d'aquests 10 primers dies estem molt contents, ja veurem d'aquí un temps si ens n'en sortim, no? De moment ho provem. I com que el problema és la sostenibilitat econòmica d'aquest producte, el que fem és inventar-nos dies d'agost. I dir, el que no ens pagarà la publicitat perquè ni la busquem, el que de moment les subscripcions no preveiem que no ens podran pagar perquè costa molt i ho sabeu, de que la gent pagui per internet, doncs intentarem pagar-ho oferint serveis de comunicació, que és l'altra cosa en la qual ens sentim còmodes, en la qual ella, la Sara, ja feia uns anys que s'hi estava movent i estava treballant. Jo, poc o molt, el tema digital també l'havia tocat. Com dius, vaig venir el 2008 a l'Internaut a parlar de l'edició renovada digital del 9-9, que ara han tornat a renovar, és a dir, hi han hagut 3 versions, jo vaig impulsar la segona. Doncs, en dies d'agost, intentar trobar un tipus de companys de viatge en temes de comunicació que ens sentim còmodes nosaltres, que se sentin ells també còmodes amb el producte periodístic que fem. És a dir, busquem economia social i cooperativa, economia solidària, tercer sector, producte ecològic, producte de proximitat. Un company periodista d'aquí a Barcelona m'ho deia, diu, vaja, diu, tots aquells que no tenen diners per pagar-vos. En part és així.
És una reflexió sensata.
En part és així, però en part tampoc és que de moment tinguem un pressupost desorbitat. Ja he dit que anem tocant amb els peus a terra de fer entre 4 i 5 peces a la setmana. La setmana passada, excepcionalment, era el número de llançament, vam fer 7. Però aquesta setmana, amb les històries de les festes, n'hem fet 3. Vull dir que la mitjana seria això, 4 o 5 peces a la setmana.
Per tant, perquè ens entenguem, la gent que entre al setembre, el que trobarà serà a setembre, el setembre.cat, però la publicació es diu setembre, sé que és, el que es trobarà serà informació, investigació,
reportatges. Investigació, que fa molt respecte dir-ho, perquè també investigació, primer hi ha la frase famosa del Ramon Barnils d'investigació, que potser n'hi ha cap altra de periodisme, però per altra banda, costa molt vendre com a investigació.
D'acord.
A mi m'agradaria fer investigació, però això sabem que costa molt. És a dir, trobarem periodisme crític. Quan diem periodisme crític, diem un tipus de peces que misteriosament no acaben sortint. I estic parlant molt en temes de mitjans de proximitat, eh? O bé perquè no volen, o bé perquè no poden, o bé perquè no gosen. Els tres jo diria que és aquella prudència de vigilem, el verb vigilar, no poder perquè estàs lligat, perquè els números han de quadrar i estàs lligat de que si aquest paga, doncs val més no parlar malament d'aquest,
i no voler, perquè senzillament hi ha gent que es troba molt còmode fent un tipus de periodisme més comercial, més popular, i és igual de respectable. Jo penso que és una feina igual de respectable. I nosaltres el que no volem és anar amb aquest aire de superioritat, de dir, no, és que el periodisme bo que fem és el que farem nosaltres. Primer perquè ja ens ho trobarem. I després perquè, bueno, cadascú fa el que bonament vol o pot.
Nosaltres n'hi ha un factor, que és el factor local, no? És a dir, tot això naix a Vic. N'hi ha diversos mitjans arreu que estan començant a aparèixer. El Crític seria la referència més tradicional, diguem, en aquest model de publicació petita, de nínxol, que intenta fer una cosa ben feta, però només fer aquella cosa, no pretén competir ni pretén que busca un altre model de comercialització, etc. Tu veus que aquí n'hi ha un dels futurs del periodisme?
O dels presents? Vull pensar que sí, i hi ha un tema que, tot i no estem parlant d'unes quantitats desorbitades, sembla que hi apunta que hi ha un tipus de gent, un tipus de públic que vol aquest periodisme. És les campanyes de micromecenatge que s'han fet en els últims 5 anys. Totes han estat un absolut èxit. Val que no estem parlant de grans quantitats. Nosaltres demanàvem 7.000 euros, que és bàsicament el que ens valia l'arrencada de la pàgina web, pagar els impostos a Hisenda i pagar el percentatge que es quedava a Verkami, que és la plataforma on ho vam fer, i cobríem els 7.000. Vam arribar a 9.310, però és que els 7.000 els vam cobrir en 4 dies, entre dimarts i divendres. L'anuari del Ramon Bernils, del Media.cat, cada any, un any rere un altre, cobreix el Verkami de Crític mateix, va ser espectacular. El Verkami de la Directa, 3/4 del mateix. És a dir, hi ha un tipus de gent que li sembla que li falta aquest periodisme que nosaltres diem que volem fer i que ens agrada fer, i que els hi sembla que ajudant aquests mitjans doncs poden sortir-se'n. Jo crec que hi ha més marcat per aquest tipus de periodisme a hores d'ara, que no pas si ara nosaltres haguéssim dit no, nosaltres anem a fer un diari local a l'estil 9-9 o Osona.com, que són els dos mitjans de referència a la comarca on estem nosaltres. Això hauria costat molt, més 102, una redacció de dues persones que, a més, com he dit, fem un dalt, no ens dediquem al 100% al mitjà de comunicació. Sinó que també fem serveis de comunicació per poder costejar els costos del mitjà de comunicació. Per tant, mercat jo crec que n'hi ha. Bueno, segur que n'hi ha d'haver.
I l'atomització, és a dir, el fet de que siguin tot iniciatives petites, molt controlades, juga a favor, pot ser un problema, es poden trobar sinergies, no sé si n'heu parlat amb altres mitjans.
Sí, sinergies, de fet, n'hi ha, i és el que diem, si parteixes del punt de vista, i això ens ho creiem, no és només un eslògan maco per dir, de cooperar però no competir, és trencar l'esquema clàssic dels mitjans de comunicació. Evidentment, en tots els mercats hi ha competència, però en els mitjans de comunicació es dona una peculiaritat que potser no es dona en altres, que és que no és que competeixi l'empresa, és que competeixen els professionals. És allò de dur la samarreta posada, nosaltres som els de l'Avantguàrdia, vosaltres sou els de la SER, vosaltres sou els de Catalunya Ràdio, jo què sé, o VilaWeb, i sempre hi ha els de VilaWeb, els de no sé què, els... Aquí també hi ha els de la Directa i els de Crític, Però si partim de la base que anem a cooperar precisament poder perquè som els petits, i perquè som els punquis que anem a no disputar-nos el pastís, sinó a dir, bueno, posem-lo sobre la taula i anem menjant. També perquè, de moment, potser el mercat d'aquest tipus de producte no està saturat, no? De fet, amb el Verkami mateix hi havia un segon objectiu que no vam assolir per poc, que era 10.000... Si arribàvem als 10.000 euros, ens comprometíem a dedicar part d'aquests diners de més a fer un reportatge en vídeo inclòs, que es publicaria un a la Directa i un altre que es publicaria a Crític. Són dos mitjans amb els quals havíem parlat, que ens sentim còmodes, que ens sentim... Bueno, que fem un periodisme similar. I vam parlar tant amb uns com amb els altres i encantats de la vida de col·laborar, de poder fer servir el seu nom com a reclam perquè el nostre Verkami tingués més èxit. Amb la Directa som socis, tant la Sara com jo, a títol individual de la cooperativa que han constituït, i la cooperativa nostra, Dies d'Agost, com a tal, també és sòcia de la cooperativa de la Directa. I jo, a títol particular, em vaig fer en el seu moment soci col·laborador de crític, també per donar per ajudar, perquè donar un impuls. És a dir, aquest pas que jo vaig donar, jo entenc que qui té disponibilitat econòmica per poder-lo fer, hi ha gent que l'està fent. Aquest pas de dir, bueno, aquest tipus de periodisme no el trobem a tot arreu. Si aquests es comprometen a fer només aquest tipus de periodisme, torno a dir que no és excloent, que sí que s'estigui fent en altres llocs, però no únicament, doncs va una empanteta. És el plantejament que vaig fer jo amb crític fa 2 anys, quan van sortir. Són mitjans que sí, que ens sentim còmodes, i com tants altres, petits mitjans que hi ha a Manresa, a Girona, a Terres de l'Ebre, al Penedès, que el que anem és, si una mica el meu és teu i el teu és meu. Si tu vas agafar, com que jo no vaig a la guerra del clic, si a tu t'interessa, agafo, que ja vindré jo un dia, agafaré del teu.
Parlant de la guerra del clic, tot el que ha passat a les eleccions americanes, l'elecció de Trump, el paper de Facebook, el paper de les notícies falses, del clic, realment, bueno, jo sóc de l'opinió que ha tingut un efecte positiu, és a dir, ha tingut un efecte molt negatiu, que és la victòria de Trump, però ha tingut un efecte positiu, que és que finalment ha sorgit una situació que estava siguent, que està siguent molt dura, no? Que és la perversió del periodisme a mans de l'espectacle, per dir-ho d'alguna forma, i sobretot a mans de la manca d'honestedat, no? On tot val, on no importa... La diferència... És a dir, mitjans com els vostres donen un alt valor a l'honestedat, no? com a element referencial, no? Periodisme honest...
És que és el que queda, perquè nosaltres fins i tot diem periodisme rigorós i honest. No ens proclamem ni tan sols independents, ni tan sols objectius, ni tan sols... És a dir, busquem també un compromís amb el desafavorit, un compromís amb el que no té tanta veu en els grans mitjans, per dir-li, nosaltres serem la teva veu. El rigor i l'honestedat, és a dir, aquesta honestedat de dir on som, qui som i què volem fer. Nosaltres ho hem dit des del primer dia. No enganyarem a ningú perquè tenim per escrit a la pàgina web i abans de fer la web i tot, quan havíem anat a veure persones particularment els últims mesos de 2015, entregar-los un dossier que llavors era just un PDF, doncs... diem què volem fer, volem que el periodisme sigui una eina per la transformació social, per lluitar per l'equitat i la igualtat entre les persones, i tampoc anem a enganyar ningú, que ara bé, rigorós, evidentment, amb les eines del periodisme. Al final, el que diem al periodisme no deixa de ser buscar, si saps que hi ha, trobar, si ets hàbil, verificar, allò que en diuen contrastar, verificar que el que has trobat és el màxim d'ajustat a la realitat, fins aquí seria la feina més de periodista, i després la feina més de reporter, d'escriptor, que és saber explicar tot això que has trobat. Si tot això es fa amb rigor, tot això es fa seguint un mínim d'ètica, és això. A les antípodes de totes aquestes històries que m'estàs explicant del Donald Trump i companyia, no? I aquí, a nivell, i sobretot en el digital, a nivell més petit, tu ho deus conèixer 1000 vegades més que jo, s'estan donant també trampetes d'aquestes de voler vendre una notícia com si fos webs redireccionades, és a dir, compartim espai, però ni en somnis amb aquesta gent, amb aquests estils.
Quina és la base del periodisme per tu? Tu eres una persona que ha fet paper, que has començat amb l'Olivetti, que estàs amb l'Android o l'iPhone, el trànsit entre l'Olivetti, l'Android i l'iPhone, déu-n'hi-do el trànsit que és.
Sí.
Qui, al final de tot, si depures, un periodista què és?
Un periodista és això, un que sap trobar i que sap explicar. Jo poso les dues coses al mateix nivell, perquè també hem arribat a un punt que si no expliquem una mica bé, jo no dic que s'hagi de fer periodisme literari, pots fer un periodisme, vull dir, que aquest matí he escrit una peça d'aquestes de judicials, allà no hi ha literatura, allà és la piràmide invertida clàssica, gairebé. Però sí que sàpigues explicar amb una mica de gràcia, perquè això també s'ha anat perdent. És a dir, saber explicar bé, però també, sobretot, saber això, buscar, trobar i verificar. No hi ha més.
Vosaltres en aquest saber explicar bé no entreu a la batalla del multimèdia, tot i que teniu un vídeo molt interessant explicant el que és la pròpia empresa, no? O la pròpia cooperativa. Però no voleu entrar a la batalla aquesta de que ara s'ha de fer tot, seguiu creient en el text escrit.
El text escrit, de moment sí. Jo no defugim, el vídeo, no defugim, és a dir, la introducció de la imatge, conscients que és una molt bona forma també d'entrar en el periodisme. Però és molt car, això. De moment no és tant no voler, sinó més aviat no poder. És a dir, tu saps el que val produir un vídeo ben fet. Aquest, de fet, el que en parles, que és el que vam fer amb motiu d'Albert Camus, ens el va fer un bon col·laborador i amic, i li estem molt agraïts, a l'Ignasi Costa, de Naig TV, biguetà també. Es fa una vegada, però costa, és car fer televisió i és car fer vídeos ben fets per una pàgina web. Per tant, de moment anem a el que és més barat, que és el text escrit, les dades, la fotografia, intentar cuidar la fotografia, intentar que no sigui només una fotografia per peça, sinó que hi hagin 3-4 fotografies, intentar que siguin d'una certa qualitat, que sigui agradable a la vista. Ens diuen molt, cada cop us veurem més amb el mòbil, les fotografies seran petites, el valor de la fotografia no serà tan gran com amb... Hem buscat una maquetació de amb pantalla d'ordinador de fotografia gran, i ens diuen, no, però si això... Ni penseu amb el desktop, amb la pantalla. Diu, aneu pel mòbil. I, de fet, les estadístiques, ho mires aquests primers dies i dius, sí, ens estan mirant pel mòbil. Bueno, ja es veurà. Els mòbils també cada cop són més grans. Vull dir, van començar amb uns mòbils més petits i cada cop, cada mòbil, cada nova versió de mòbil que surt, cada versió és més gran. Vull dir que es anirà veient.
Mm. On estaria la marca de l'èxit vostre? És a dir, què hauria de passar perquè diguereu... Això ha valgut la pena i això ha funcionat. Estic parlant no demà, d'aquí sí. 2-3 anys.
La marca de l'èxit nostre seria, però això serà de complicat, que el mitjà en si fos sostenible, és a dir, que donés... Avui en dia ens conformem amb que les subscripcions paguin el que és el cost d'estructura de la pàgina web, de pagar el domini, és a dir, de les despeses de funcionament de la maquinària, de la pàgina web, diguéssim. Els costos de personal els estem sufragant encara amb la part de cooperativa que es dedica a serveis de comunicació. Clar, l'èxit nostre seria poder finançar el mitjà i poder ampliar amb més gent, poder fer més continguts, perquè si diem de fer 4 continguts, després perquè diguem, no, és que els mitjans, el nostre ideal és un mitjà que només fa 4-5 continguts a la setmana, tant de bo poguéssim fer-ne més i més treballats i millors. I després hi ha el tema de que si aquest model nostre funciona, i quan dic model vull dir les dues coses, la part de serveis de comunicació per finançar un mitjà de comunicació, vist que de moment el tema de finançament a internet, de que la gent pagui, està costant. Doncs això ho poguéssim reproduir en altres àmbits territorials. Nosaltres estem a Vic perquè som d'allà, però això no té per què ser...
Podrien haver setembres pel territori.
Evidentment. És que això d'internet és tan mutable i tan coses imprevistes, coses que deies, bueno, això era un diari local i s'ha acabat convertint en un diari de diaris locals i ha acabat fent un diari nacional. O VilaWeb, comenceu amb edicions locals i heu acabat fent un gran mitjà nacional, no? És una cosa que va mutant, vas veient i ja ens ho anirem trobant, no? Perquè nosaltres també defugim de l'expressió periodisme local i ens apuntem a la de periodisme de proximitat, no perquè ara es dongui més de dir-ne periodisme de proximitat i no local, sinó perquè parlem de... Periodisme de proximitat no és el que jo he viscut tota la vida al 9-9, que allà... Estem amb el de l'honestedat, com que allà el que s'explica és allò, ja em sembla bé. Però què és agafar els 51 municipis de la comarca d'Osona, els 19 de la comarca del Ripollès, i fem els 70 municipis, el que passa 100 metres més enllà no és notícia, el que passa 100 metres cap endintre sí que és notícia. Nosaltres intentem defugir també d'aquest, diguem-ne, localisme ben entès, no malentès, sinó ben entès, i dir proximitat per nosaltres és el que el periodisme ha viscut, o que una font de la qual es refia el periodista ha viscut. És a dir, a mi em pot interessar la tira ara parlar de les eleccions americanes. Em pot apassionar. puc pensar que en sé moltíssim, perquè he llegit, perquè he consultat fonts, perquè... però no acabo de veure un article meu a setembre parlant de les eleccions americanes. Necessito algú que les hagi viscut, algú que ho hagi seguit, algú que sigui coneixedor de primera mà, periodisme de proximitat, perquè m'ho expliqui. El 9-9 publicava un article d'una de les nostres sòcies i companya periodista, l'Anna Palou, que està col·laborant amb Stop Mare Mortum, va estar... no sé quin pont hi va haver, no? Aquest últim, no? Drissel de Tots Sants o un pont d'aquests, van estar 3 dies amb la Laia Altarriba a Calais i després a París, quan van desmantellar el camp de refugiats de Calais i alguns d'ells es van traslladar a París. Van estar aquells 4 dies visquent en primera persona tota la moguda de desmantellament del camp de Calais, tota la moguda d'alguns refugiats de Calais que se n'anaven a París i plantaven les tendes en el camp que ja hi havia allà al centre de París. I va fer un article per al 9-9 explicant tot el que havia viscut, tot el que havia vist, tot el que havia parlat. Jo, per mi, això és periodisme de proximitat, per molt que això passés a 1.500 quilòmetres al nord de França. La periodista, en aquest cas, va viure en proximitat això. Quan diem periodisme de proximitat, nosaltres volem dir això. Com que de normal no anirem a Calais, ni cap persona col·laboradora nostra no anirà a Calais, de normal explicarem les coses que sabem. El primer dia vam començar amb un reportatge sobre l'escola popular que ha muntat la PA a Manresa, amb una entrevista amb Joan Busquets, un guerriller maqui exiliat a Normandia des de l'any 69, quan va sortir dels seus 20 anys de presó, després d'haver estat un any combatent amb la colla del Marcelí Massana, i amb un reportatge de seguiment de la polèmica de l'excursió d'Esfossa, amb unes pressions que havia rebut Casa Tarradellas per part de Mercadona. Un tema de Manresa, un tema de Berga i un tema de Vic. Dèiem, ara ja ens diran, ah, ara ho veiem, Catalunya central. No, tampoc. Defugim les fronteres aquestes dels àmbits de... Som els de la Catalunya central, som els d'Osona, som els de la província de Girona, som els del barri de la Verneda. No.
Al final, això que proposes té un punt de periodisme d'autor. És a dir...
Bueno, potser final... és molt pretensiós.
No, pretensiós no, és una definició també. És a dir, al final... Parleu del que us interessa a vosaltres, teniu a mà i sou capaços de contrastar.
De conèixer bé.
Evidentment, com deies abans, a tu te pot interessar molt Donald Trump, però no tens accés al contrast.
No, Donald Trump, per molt que em refiï de les fonts que jo llegeixo, al final és fer el refregit de les fonts. No és el periodisme que ens interessa, aquest. El periodisme de refregit d'unes fonts, per interessants i per fiables que siguin. Jo pensi, no, aquest tio sap de què està parlant. Jo he de fer el refregit d'aquell. El divendres fem... pels subscriptors, això que també ja fan altres mitjans, un butlletí de periodisme crític, social i cultural. És el butlletí clàssic amb les nostres 4 peces, eren 7, i llavors una selecció d'unes 10 peces d'altres mitjans, amb una petita entradeta que la veurem nosaltres presentant una mica de què va la peça, una fotografia i un enllaç a aquest altre mitjà. Aquí sí, aquí és dir, senyors, aquesta peça nosaltres ens en refiem, ens agrada i la compartim amb vosaltres. Aquí la teniu. Això, fer una mica de prescriptor, d'explicar una mica, això ho fem pels subscriptors. No és cap invent, perquè hi ha altres que ho estan fent. Però també ens agrada que almenys el subscriptor tingui cada dia de dilluns a divendres, el dia que el divendres és el dia que no hi ha publicació en la web, doncs tingui algun contingut nou.
Les referències que tu has posat, de la directa, el crític, com passa en altres casos, per exemple, a França n'hi ha el cas de Mediapart, a Itàlia el Fatto Quotidiano, n'hi ha un component de periodisme d'esquerres, per dir-ho d'alguna forma, o de periodisme ideològicament compromès, no? N'hi ha països on això no passa, el de Correspondent a Holanda, per exemple, ja no te sabria dir exactament què és, però al sud d'Europa està passant molt, no? Ser així, diguem-ne, descarat, per dir-ho d'alguna forma, és una marca, també? Ajuda a identificar el tipus de periodisme que es vol fer?
Jo entenc que és crític, la paraula crític, la paraula de periodisme crític, és a dir, mirar-te amb una visió, podem un punt més de crítica, el que és el poder, el que és la societat, el que és l'statu quo, perquè al final no és només els poderosos, sinó mirar la realitat amb un punt de vista crític i saber que no vas amb el llaç de la publicitat, dels capitalistes que han invertit en el teu mitjà, fins i tot de subvencions que no es defugen si toquen, però tampoc es van a buscar i tampoc es tenen grans subvencions perquè toca molt poca part del pastís, perquè és una difusió molt baixa, doncs, clar, l'statu quo a l'Europa occidental avui en dia és un statu quo de centre tirant cap a la dreta, més aviat. Per tant, fàcilment s'identifica amb poder, amb una ideologia més esquerrana, que no nego que no tinguem els que hi col·laborem, però que possiblement també tinguin altres companys periodistes,
sí, tothom que
estan en altres mitjans i doncs, diguem que fan un altre tipus de periodisme. El periodisme compromès aquest que diem nosaltres és que s'ha de vigilar molt amb les paraules. Jo almenys vull vigilar molt, mm-hmm. perquè no sembli que, bueno, és que nosaltres som els purs, nosaltres som els bons, nosaltres som els que... Perquè ja et deia, ja ens ho trobarem, no? Sí, possiblement d'esquerres o en defensa dels desafavorits. Si la defensa dels desafavorits li pertoca a l'esquerra, doncs seria una defensa d'unes polítiques d'esquerres, evidentment.
Sempre ens agrada...
No sé si em demanaves això o...
Sí, no, és a dir, no, demanava si ajudava a identificar-ho. És a dir, en la selva en la qual vivim és molt difícil treure el cap, per dir-ho d'alguna forma, no? Si d'alguna manera posicionar-se ja clarament des de l'inici facilita que un tipus de lector t'identifiqui.
Sí, m'imagino que sí, ja et dic, nosaltres no hem enganyat, nosaltres diem això de la transformació social, hi haurà, i això què collons vols dir? Bueno, pues que no ens agrada personalment, ni a la Sara, ni a mi, ni entenc que els socis col·laboradors que han posat diners a la nostra cooperativa, no ens agrada la societat en la que vivim, l'statu quo, li trobem masses defectes a aquesta societat basada en la competitivitat, en un que trepitja l'altre, en que si tu no te'n pots sortir és culpa teva, no ens agrada. Per tant, des del periodisme pensem que també es pot ajudar a canviar la mentalitat, a poder visualitzar que per una banda hi ha alternatives. De fet, quan diem que farem periodisme social és bàsicament això, promoure alternatives, dir que hi ha altres maneres d'entendre la societat i l'economia diferent de la que se'ns ven des dels mitjans hegemònics, des dels grans mitjans. I si això és ser d'esquerres, sí, bueno, hi ha molta gent que diu que és d'esquerres, molts partits polítics, i quan dius partits polítics hi ha més d'esquerres que de dretes, ni sol haver un sempre i prou.
Mm-hmm. Josep com a Joan, que amb Sara Blasque s'ha posat en marxa setembre, elsetembre.cat, si poseu l'adreça, 3w.elsetembre.cat. Gràcies primer per atrevir-te a meitat de la vida periodística a llançar-te a un nou repte i fer un repte així d'interessant. Us anirem llegint.
Moltes gràcies.
Amb tranquil·litat, i espero que tornes d'ací 4 o 5 anys, igual
bueno,
que
vas venir... Bueno, hem tardat 8 anys.
Bé, 8 anys, i ens expliques com està funcionant aquest projecte nou que ho ha engegat tot just el 29 de novembre.
Sí, la setmana passada.
Gràcies.
Molt bé, gràcies, Vicent.
L'internauta, amb Vicent Partal.
T'imagines no haver d'estudiar idiomes? Panasonic ha fet un pas endavant i ha inventat un megàfon que és capaç de traduir automàticament la veu en 4 idiomes diferents. L'aparell és bàsicament una altaveu que es col·loca sobre un smartphone i només prenent un botó s'obté una traducció instantània. L'aparell està pensat sobretot pels treballadors del sector turístic i de moment les llengües disponibles són anglès, xinès, japonès i coreà. Per tots aquells a qui agrada renovar el seu armari però no volen produir deixalles, d'aquí poc podran comprar les noves sabates Adidas. La companyia ha creat un prototip de sabates a través d'un material d'origen natural anomenat BioSteel, que és biodegradable. Aquest permet que al cap d'uns quants anys d'ús, el propietari pugui desfer les seves bambes a través d'un enzim que les farà desaparèixer en 36 hores. La marca ha volgut crear consciència a través d'aquest producte sobre la importància del reciclatge i els problemes mediambientals.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Jo vinc amb la Carta als Reis avui.
Ja vens amb la Carta als Reis, però si encara estem a principis de desembre.
Sí, però és que això del Black Friday, el Cyber Monday, i el no sé què i tot allò, jo haig de fer la Carta als Reis.
Perfecte.
I a més, avui farem una Carta als Reis de coses que siguin divertides i difícils de trobar.
Tecnològiques, també.
Sí, tecnològiques, evidentment.
Però què vol dir difícils de trobar?
Que ens home, haurem... que potser alguna l'haureu de demanar als Estats Units, i alguna que ni demanant als Estats Units l'aconseguireu.
I això ens arribarà pel 24?
Home, els regals es faran el dia 6 de gener, eh?
Ah, però estàs parlant dels Reis, val, perdona.
Estàs parlant dels Reis.
Ah, però és que jo també els faig per Nadal, els regals.
Això és que sou una mica massa catòlic, vosaltres.
Això pot ser, la meva àvia, segurament. Escolta, portes regals tecnològics, curiosos, divertits...
Oh, el primer de tots és un regal de 10 euros, és a dir, que fins i tot pot anar... te'l pot cagar el tió.
Escolta, però són útils aquests regals?
Aquest jo crec que és el més útil de tots.
És a dir, els que vindran després no ho seran gens.
Els que, alguns no ho són massa d'útils, no. Però aquest, per mi, jo crec que resol molts problemes...
Per què? Quin és? A veure.
Vitals per les persones.
Vitals, eh?
Vitals, sí. És un endreçador de cables dels auriculars.
Ostres. És bastant vital, eh?
És allò que tu, quan treus els auriculars, el cable sempre està
és horrible. Jo quan arribo,
un desastre.
Jo vaig a buscar el tren i quan arribo al tren és quan he acabat de desenrotllar els auriculars. Llavors,
quan arribes al tren o quan el tren arriba a lloc?
Gairebé, sí. Potser quan el tren arriba a lloc llavors he acabat. O bueno, de vegades es desfan, es trenquen
de tant haver-se enrotllat. Llavors hi ha uns senyors que s'han inventat com una plantilla de plàstic, ja la veureu, és... un òval, on tu vas enrotllant el teu fil.
D'acord.
I al final té un, com un clic perquè puguis enrotllar al final del fil. És simple absolutament.
És fàcil de col·locar.
És absolutament fàcil, només has de saber donar-li la volta al cable.
I és més econòmic, perquè has dit 10 euros?
10 euros te'n donen 3, per aquest preu te'n donen 3.
Te'n donen 3?
Perquè puguis regalar-lo i tot.
És a dir, tenim 3 regals,
eh? Molt barat. Després hi ha un una mica més sofisticat.
Quin és?
Que és el mateix, però en forma de ioió.
Val.
Tu te'n recordes el ioió que havies
sí.
d'enrotllar el cable?
Sí.
Doncs el mateix, enrotlles el cable amb un ioió
sí.
i al final, que et queden els auriculars pròpiament dits a la mà, al mig del ioió hi ha un imà molt, molt senzill on queden enganxats els auriculars.
Perfecte.
I allò, aquest és una mica més car, 10 euros, un només.
10 euros només un, bueno...
Però també ho pot cagar el tio.
Gens malament, no?
No, de moment anem...
De moment m'has donat una bona idea.
El segon no és tan útil i és una mica més car.
A veure...
Són 250 euros.
250 euros, ni més ni menys.
Ni més ni menys. I és un altaveu Bluetooth.
Però hi ha altaveus Bluetooth per...
Per 25 euros.
Sí, jo n'he vist per 25.
No garanteixo la qualitat perquè no l'he sentit. Però garanteixo que tothom parlarà d'aquest altaveu Bluetooth.
Per què?
Perquè és l'estrella de la mort, ara que tornen a fer les Star Wars.
Correcte.
És l'estrella de la mort i l'Evita.
L'estrella de la mort, l'Evita, sobre què? Una plataforma?
Sobre una plataforma, té uns imants, una sèrie de coses, per magnetisme la fa l'Evita, i tu veus l'estrella de la mort que et dona la música...
És l'altaveu.
Sí, la bola. És l'altaveu, i no toca el lloc, i pots posar la mà per sota.
Quan ho has fet unes quantes vegades...
No, segueix funcionant.
Deixa de tenir gràcia, no?
Quan sí, però bé, això. Tu vas convidant amics a que vegin l'estrella de la mort.
Hi ha molt mal home, és veritat, en aquest món.
Sí, o te l'emportes el dia de la pel·li, quan vas a veure la inauguració, estan venent entrades ja, per avançat.
Aquest és curiós.
Va, un altre...
Segurament no tan útil com
no, gens útil. Un que també és bastant útil i és per ecologistes.
A veure.
50 euros, aquest és preu mig.
Sí?
Que és un carregador de mòbils solar. I tu te'l poses a l'esquena.
Gens malament.
Sí, si plou no funciona massa, però els dies de sol, que són la major part, té un cable, tu l'enxufes en el teu telèfon i tens suc pel teu telèfon sense gastar energia.
I carrega relativament ràpid.
I carrega relativament ràpid, sí. Si és bastant gran, té unes bateries a dins bastant grosses.
Val.
I quan el tens... O sigui, tampoc cal que faci sol, perquè si has carregat les bateries i li enxufes el teu, doncs anirà... traient-te les bateries i anirà consumint de les teves bateries.
Aquesta és una altra bona idea, eh?
Aquesta és una idea pels ecologistes.
I això ho trobem a Amazon, ho trobem...
Jo us dono tota una sèrie de links on te'l podeu trobar.
Perfecte.
Algun vindrà del magatzem aquest d'Amazon que estan fent al Llobregat, al Baix Llobregat, i un altre, potser, ve dels Estats Units.
Bueno, el cas és que potser haurem de fer-ho amb una mica d'antelació, no? Si volem arribar a temps.
Per això ho fem avui.
Per això ho fem avui, perfecte.
Després, pels artistes, hi ha un bolígraf 3D.
A veure com és un bolígraf.
Un bolígraf 3D és un bolígraf que en lloc de mina treu plàstic bastant extrusionat i bastant solidificat, de manera que al cap d'un moment d'haver sortit per la mina, per apretar un botó,
solidifica.
Solidifica i te pots fer dibuixos. Per fer-li un símil, tu saps aquelles pistoles de cola que tenen un,
sí,
una silicona que li vas...
Per fer juntures.
Sí, és per fer un símil.
D'acord.
I aquest, tu pots anar-li diferents colors, li pots posar tinta de diferents colors...
Però tu li pots donar una forma vertical.
I li pots donar una forma vertical, sí.
I s'aguanta.
I s'aguanta.
Caram.
És més...
Quin preu té aquest?
Aquest no és...
I és que vaig agafant idees, eh?
Aquest són 100 euros.
100
aquest
euros.
Hem anat una mica amunt.
I
les càrregues són bastant barates.
Les càrregues són bastant barates, va.
Sí.
Això és interessant.
Us he deixat una foto d'una noia que es va dedicar a fer amb el llapis aquest la Sagrada Família.
O sigui, devia estar dies, pel que veig.
Jo diria que mesos i tot, si va estar.
Mesos i tot.
Sí. Segurament. Bueno, escolta, i ara, anem a la part entretinguda, que són regals tecnològics pels... bojos de les xarxes socials.
Els addictes a les xarxes socials.
A les xarxes socials.
Llavors el primer estem parlant d'un 90% de la població
gairebé. Sí, sí, estem parlant d'un 90%. El primer de tot, que és una... aquest serà el que us costarà més de trobar. Són 130 dòlars, però us costarà molt de trobar, que són les ulleres per Snapchat.
I per què ens costarà trobar-les?
Primer perquè aquí no les venen. El sistema de venda és molt original. Les venen amb unes màquines de vending,
sí,
que els senyors de Snapchat, perquè són ells mateixos els qui les venen, els senyors de Snapchat deixen la màquina en un lloc determinat, sense avisar, i només dura 24 hores en aquest lloc.
I segurament marxen volant.
I quan te'n dones, si no vas corrents a comprar-la, ja no hi és la màquina que te les ven.
D'acord.
De moment han estat vistes per Califòrnia.
Califòrnia. Sempre passa a Califòrnia.
I una a Nova York.
I una a Nova York. És a dir, que
tu has de posar allà la teva targeta, 120, et carreguen 129 dòlars i et surten unes ulleres.
129 dòlars?
129 dòlars.
I què deu anar? Vas per targeta o pagues en efectiu a la
Suposo
màquina?
Suposo que als Estats Units ja només es paga en
targeta. Ja només es paga en targeta.
Ja. Llavors, les ulleres tenen dos com càmeres, no són, les dues no són càmeres. Una és la càmera i l'altra és un botó de control i un LED on et va dient si tinc pila, si no tinc pila, etc, etc. Si estic enganxat amb el meu telèfon. I té un botó que amb el qual tu comences a gravar vídeo,
sí,
i el publica directament al Snapchat, al teu Snapchat.
Directament?
Directament.
Déu-n'hi-do.
Això és...
És el futur.
És el futur, sí, sí.
I la màquina aquesta no sabem quan arribarà aquí al Raval, no?
Trigarà.
Trigarà.
Jo mica, no? Podria dir que trigarà.
Segurament ha de passar encara per molts països abans, sí, que aterri aquí, eh? Què més?
Segona, una capsa que s'incorpora en el teu telèfon,
sí,
només iPhone 6 i iPhone 6S, per la mida, bàsicament, que s'incorpora en el teu telèfon i que et fa fotografies de les teves fotografies.
Fantàstic, com una Polaroid.
És com una Polaroid.
És una Polaroid.
I tu et pots treure la fotografia en paper.
Al moment.
Al moment. No només això, sinó que et fa una mica de vídeo d'abans i després de que tu hagis tret la fotografia. De forma que quan tu veus la fotografia, en el telèfon pots veure què ha passat abans i què ha passat després.
Hòstia, fantàstic, no?
És molt divertit, molt divertit.
I de quin preu estem parlant, d'aquesta?
150 dòlars. No és excessivament car. Aquesta gent... I us deixo els links perquè els veieu. Aquesta gent va aconseguir en el Quickstarter 1,5 milió de dòlars de finançament.
Quickstarter què és?
És un sistema, és una web on tu vas posant els diners per apoyar una idea.
D'acord.
I quan tenen el producte, o sigui, tu compres el producte per avançar i quan tenen el producte, i primer els diners, després el producte, te l'envien.
D'acord. Tu financies...
Tu financies a canvi de que allò algun dia funcionarà.
D'acord.
I amb una segona ronda de finançament que ells van fer per sistemes tradicionals de finançament, van treure 7 milions de dòlars.
7 milions?
O sigui...
La gent hi confia.
Sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, has dit, el preu era, perdona?
129 dòlars.
I les càrregues 100, són...
Perdó, 149.
I les càrregues són gaire cares? Costen de trobar?
No vaig apuntar les càrregues, però no em vaig fixar que no eren massa cares.
No eren massa cares.
No eren cares. No. Però ara baixen de preu una altra vegada. Però aquest ja és per un boig de les xarxes socials.
A veure.
10 dòlars et sembla un bon preu?
10 dòlars em sembla un bon preu.
Doncs per 10 dòlars et venen tatuatges de Twitter.
Tatuatges de Twitter, eh?
Tatuatges de frases cèlebres del Twitter.
Ja no sé on arribarem, eh?
I tu, per 10 dòlars te'n venen 5.
Escolta, però jo de petit hi havia els Bollicau, que també tenies...
Sí, també ve ser el mateix, sí.
No costaven 10 dòlars.
No, t'ho regalaven amb el Bollicau, però ara, ara són 2 dòlars per tatuatge, i tu escolleixes quin grup de tatuatges vols.
I com tu tatues, això?
Això, com el Bollicau. Tu poses aquí, poses una mica d'aigua,
sí?
I et dura durant 2-3 dies fins que t'has dutxat un parell de vegades.
Però és a dir, tu com selecciones el tuit i com...
Te'ls ensenyen a la seva pantalla i et diu grup del Elon Musk, del Tesla i companyia. Sí? Aquests tuits, aquests 5. No pots escollir 1, 2, 3, 4 i 5. Grup de 5.
D'acord.
Grup de la Kardashian. Doncs aquests 5.
Aquests 5.
Etcètera, etcètera, etcètera.
I tu pots tatuar-te'ls i duren
un parell de dies. I tu te'ls tatues i duren un parell de dies. Vas tatuat amb el Twitter.
Bueno, aquells que siguin molt devots d'alguna sèrie de personatges, mira, no està de més.
I l'últim, que tampoc és car, estem parlant ara també de 15 o 16 euros.
Està bé.
I jo estic segur que tothom té un foradet a la nevera, encara, petit, però deu tenir un foradet, són imants per la nevera amb les teves fotos d'Instagram.
Mira, aquest no està gens malament. És un bon regal, aquest.
Has d'escollir 1, 2, 3, 9 fotografies...
No,
perquè és un grup de 3x3 imants, de 5 o de 7 centímetres,
sí,
que no són molt grans tampoc,
val.
I amb allò, amb 16 euros, t'envien ports inclosos,
sí,
aquelles fotografies imantades a casa teva.
I són fotografies que tu els has...
Que tu has decidit de les que tu tens en la teva col·lecció d'Instagram.
Aquesta és una bona idea, eh?
I hi ha una altra opció, que em sembla que val 16 euros en lloc de 15, que el que t'envien és un puzzle d'una fotografia. Mm-hmm. O sigui, 9 peces... d'una mateixa fotografia, perquè tu puguis anar-la remenant a la teva nevera.
Perfecte. Bueno, escolta, no estan gens malament. Hi ha
qualsevol d'ells me'l podeu regalar.
Tu en quin et quedaries, de tots aquests?
Oh, és difícil, és difícil. El de l'Estrella de la Mort em tira molt, eh?
Però has triat el més car.
El de l'Estrella de la Mort i el que tinc demanat, encara no m'ha arribat, és el d'endreçar el cable dels auriculars.
Aquest crec que el demanaré. I demanaré la versió d'imant, eh?
La versió d'imant?
Sí, sí, sí.
És una mica, fa una mica més de bulto. És més pràctic, però fa una mica més de bulto, clar. És un ioió, hi ha d'haver-hi les dues parts del ioió. L'altre és que és absolutament... transparent, és a dir, és una peça molt petita.
És un tros de plàstic.
Un tros de plàstic. I,
molt bé.
I amb res.
Queden apuntats.
Tens un regal per molt pocs diners. Lo de la Sagrada Família segur que no ho demanaré. Lo de l'Snapchat em costaria trobar-ho i tenir alguna amic a Nova York que me l'enviï.
Pues
que estigui preocupat per anar-lo a comprar. I lo de les fotografies ho trobo 150... dòlars per unes fotografies i els tatuatges segur que no.
Els tatuatges segur que no, jo amb això coincidim plenament. Bueno, ens has donat una sèrie d'idees bastant bones que crec que poden anar bé a més d'un, eh? Perquè bueno, sempre que s'acosten aquestes dates no saps què regalar. Són bones idees, m'han agradat. Pues res, ens veiem la setmana que ve. Sí? Perfecte. A veure, Joan.
Fins ara.
Mirall trencat com una borratxera traicionera de treball i soledat. Sí, una caiguda lliure en tobogan fins que va aparèixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiaven que escapàvem amb els maquis cada nit, viatjàvem en el temps a la comuna de París i esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. Preparats perquè vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella de girar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes fora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, i cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Van anar passant els dies que s'han convertit en anys. Jo ja en conec el teu somriure, que és un poderós parany que m'atrapa i em fa lliure en un segon a parts iguals. i varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sobte la rutina que no omplien un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Eivissa al mes d'abril, un i més cap de setmana a la festa major de Vic. Tu eres dolça i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessito abric. Vull que encantes a l'orella, ve la xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu. Viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, demà les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Juguem amb la teua disparant imaginaris, puc separar el joc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracte de pacte i evita entrar en l'acte, si trenca el clima es decline perquè com bé posa rima jugant al joc de l'abstracte. Activa l'olfacte. Vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, demà les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, remar les nostres penes vora mar. I vull brindar i assar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, remar les nostres penes vora mar. I vull brindar i assar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.